un dilema, no? Vull dir, que estigui patrullant l'exèrcit genera més seguretat o més sensació d'inseguretat? Bé.
Perquè un aparador mundial, com són uns Jocs Olímpics, que són un aparador, no?, per la ciutat, i que és un aparador, diguem...
És una campanya de màrqueting.
Exacte, sí, però sí, muntada en blanc, no? És, una, és de... d'un aparador, ostres, de felicitat, de concòrdia, de tots els pobles, de tothom unit i tal, ple de gent de color verd amb armes llargues.
Sobre això, sobre el fet de la importància que tenen els exèrcits o la presència d'exèrcits o no, una bona mostra és el que està passant a Menorca. Ahir, quan surt que pot ser un dels ports de l'OTAN, i que de fet, diguem-ne, des de l'Ajuntament de Mau deien, bueno, això ja estava passant, però en tot cas que es convertís en la tercera base permanent de l'OTAN a Espanya, en territori espanyol, juntament amb Rota i Cartagena, va inquietar molt. De fet, ha inquietat tant que ha generat en les últimes hores tanta premsa escrita i tant debat polític, que crec que hi ha hagut novetat. Roger Parciba, des de Madrid, bon dia.
Sí, bon dia.
Crec que hi ha hagut comunicat del govern espanyol respecte a aquesta informació que deia que en Maó es podia convertir o s'havia ofert l'estació naval de Maó com a, en fi, com un espai de base permanent per l'OTAN a Espanya.
Sí, sí, és un comunicat oficial del Ministeri de Defensa del govern espanyol d'aquest mateix matí, desmentint aquesta informació, perquè diu que textualment Espanya no contempla que Maó es converteixi en seu naval de l'OTAN. El Ministeri de Defensa informa que no hi ha cap previsió que en el territori balear s'assumeixi o s'assumi una altra base naval de l'organització, de la OTAN, més enllà, diu, del seu paper actual com a port puntual d'escala per les flotes permanents de l'Aliança Atlàntica.
D'acord. És que això és el que també deia, crec, l'alcalde o l'Ajuntament de Maó, apuntant que aquest port, el de Maó, s'havia fet servir ja per operacions logístiques, especialment també la lluita contra la pirateria, contra matèria antiterrorista, que ho fixàvem.
És que aquí hi ha un canvi que és evident, no?, el matís, és a dir, nosaltres tenim l'imaginari que una seu de l'OTAN és que venen els americans...
Clar, amb els seus vaixells i munten el seu xiringuito.
Però és que ja totes les seus dels exèrcits d'Espanya són seus de l'OTAN. És a dir, tu vas a la base militar que sigui i tots són soldats de totes les nacionalitats, d'on estan entrenant ucraïnesos, vull dir, de fet, ja exerceixen de facto com a seus de l'OTAN. Mm-hmm.
Però ha obligat el govern d'Espanya a sortir, a enviar un comunicat aquest matí de dissabte sant a dir no, que no muntem una base de l'OTAN a Maó, a Menorca. Per tant, és un comunicat molt curt, de fa poca estona, oi, Roger?
Sí, sí, el comunicat és de fa aproximadament, menys d'una hora, menys de 30 minuts, i és, són quatre línies.
Quatre línies, per dir, no us preocupeu, hem vist la portada del diari, compte, no cal que us atabaleu.
És curiosa la polifonia.
Molt breu, Espanya no contempla que Maó es converteixi en seu naval de l'OTAN, i aquestes quatre línies en què diu que no hi ha cap previsió, més enllà, acaba dient, més enllà del seu paper actual com a port puntual d'escala okay, ja per les flotes permanents de l'Aliança.
Gràcies, Roger, fins ara.
Deia que és curiosa la polifonia, no? Perquè per una banda, doncs això, Margarita Robles, González Laya, no? Estaven fent aquest discurs de siguem tots prou conscients de que estem en un clima de preguerra, perquè realment no ho som, i després doncs salta una notícia com la del port de Maó i ho minimitzen, no? I sembla com que tiren enrere i això contrasta amb el discurs que havien fet dues setmanes abans, no? És xocant.
O és que per la societat espanyola, mallorquina, catalana, la que vulguis, la referència que dèiem de l'exèrcit, que potser en altres latituds es llegeix diferent,
sí.
Aquí és una... No és tranquil·litzadora, crec.
No,
per
saben
molta
que
gent.
No tenen una opinió pública a favor.
Deu i quatre minuts. Permeteu-me, perquè per canviar de tema radicalment, aquesta setmana hi ha hagut una notícia que ha passat almenys als mitjans catalans, sense pena ni glòria, per entendre'ns, d'una figura, d'una científica catalana que ha assolit un càrrec molt important. És la primera presidenta dona d'una universitat que és l'Escola Politècnica Federal de Lausana, que és considerada en l'àmbit de la tecnologia de les més punteres del món. És una notícia a què Suïssa se n'ha parlat molt. Mira, de fet, fins i tot els informatius sonava així.
C'est une nomination historique à l'EPFL. Anna von Coubertin Moral sera la première femme à présider l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne. Cette chercheuse de renom a été nommée aujourd'hui par le Conseil
Fédéral. Anna von Coubertin Moral, dèiem, notícia històric, deien els suïssos, no? Després, això és la Ràdio i Televisió Suïssa parlant d'aquesta prestigiosa experta catalana que viu a Lausana i que a partir de l'any que ve, a partir de l'1 de gener, serà la rectora, per entendre's, la presidenta d'aquesta universitat, que és la Politècnica Federal de Lausana, insisteixo, en el camp tècnic, una de les punteres del món. Anna von Coubertin Moral, molt bon dia.
Molt bon dia.
I moltes felicitats.
Moltes gràcies.
Home, el que estem dient és així, els diaris suïssos en van plens d'aquesta notícia.
Sí, en van plens, sí.
Clar, perquè és una informació més enllà de que això no sé què tal les porta a Suïssa, perquè és un país que sempre es deia que tradicionalment la nacionalitat o la pertinença era important, que una dona nascuda fora i dona, a més, lideri una de les universitats punteres del país.
Sí, són una mica les idees que tenim sobre Suïssa, però realment no és gaire així. Tenim el cantó de Pau, per exemple, que és on hi ha Lausanne, un 40% de la gent que treballen són de fora. Hi ha molta gent de fora aquí i realment, si mirem els polítics locals, són molta gent que van venir fa uns anys i hi ha molt acull de la gent que ve de fora.
Mm. Quants anys fa que hi sou?
Quasi bé 16 anys.
16 anys. I què vau anar a fer a Suïssa?
Bueno, vaig trobar aquesta plaça de professora que em va convenir i per això vaig venir. El món de les ciències és així, som bastant itinerants i a mi ja em anava bé perquè volia veure món i com buscava una plaça de professora me la van donar aquí i vaig estar contenta de les condicions i m'hi he quedat.
Quina importància té aquesta Escola Politècnica de Lausana des de l'àmbit universitari global?
És una de les més punteres al món en tot el que és les enginyeries i hi ha molta innovació, realment hi ha molta creació d'innovació. Bueno, ja sabeu que Suïssa és número 1 d'innovació al món i és gràcies a les escoles politècniques.
Mm. El teu camp d'investigació i que fa tenir un paper, perquè, insistim, és la primera dona que lideres la universitat, en aquest cas?
Sí, sí, sí.
Que això ha de ser, ho diu amb una tranquil·litat l'Anna von Coubertin, però vaja, té una transcendència pel país important, i personalment m'imagino que, tot i no demostrar-ho amb un excés, sí que deu ser una sensació d'orgull important.
És més per arribar a tenir les competències i el saber fer per poder fer-ho, que no pas ser una dona, si una dona veig més accessori. Ja estem al 2024, ja hauria de ser més normal, això.
Sí, però a vegades mirem les fotografies, no sé, aquesta setmana mateix hi havia la fotografia de, no sé si aquesta setmana recent, del conseller Nadal amb els rectors catalans, i tots són homes, vull dir que això és una cosa habitual, i el fet que sigui notícia que sigui una dona, en aquest cas, a Suïssa, ho demostra, que potser estem al 24, però no hi ha hagut tant canvi.
Sí, però les universitats cantonals, que no són les federals, ja fa molt temps que tenen dones com rectores i, de fet, ara estem més o menys a la meitat de rectores a tota Suïssa. Vull dir que hi ha una normalització ja. Sí, em sembla que a Catalunya s'han d'espavilar una mica.
Déu-n'hi-do. Doncs ja posem deures, això és veritat, està molt bé. Sobre l'àmbit, el teu àmbit d'expertesa quin és, Anna?
Bueno, vaig estudiar física a Barcelona i m'he especialitzat a la ciència de materials. M'agrada estar això entre disciplines. Mm-hmm. I són els semiconductors. Bueno, us coneixeu, els semiconductors són els xips, les cèl·lules solars, aquest tipus d'aplicacions.
Home, ara semblava que hi havia, de fet n'hem parlat els últims anys amb molta més importància, perquè de fet va haver-hi la crisi dels semiconductors, dels xips europeus, no? I que teníem la impressió que Europa s'havia quedat enrere. O sigui, aquest és el teu camp de coneixement més ampli, eh? Especialment amb el tema de l'energia solar, dius, cèl·lules solars.
Cèl·lules solars i tot el que és també tecnologies quàntiques. Mirem de mirar-nos el que fem servir avui a les aplicacions, però mirem d'anar més endavant. Què necessitarem d'aquí 10, 20 anys i i cèl·lules solars em sembla que necessitarem bastantes. Mm-hmm. I sobretot que siguin més barates que les que tenim avui dia.
Sí, això es pot... es treballa cap a aquesta direcció, que aquestes cèl·lules per fer panells, entenc, d'energia solar o molts altres àmbits, no sé quina és l'aplicació exacta, siguin el centre de la captació d'energia?
Bueno, necessitarem moltes opcions i l'energia solar n'és una. No és l'única, però la necessitarem, sí.
Fa poc va ser en el Fòrum Mundial de Davos i va parlar d'aquesta energia solar, de la seva aportació a casa nostra. Tenint en compte que a Catalunya aquest és un debat important perquè s'ha quedat molt enrere, fins i tot en el conjunt de l'Estat, no?
Perdona, se m'ha parat.
Ah, cap problema. Deia que sí. Vam veure una aparició seva al Fòrum Econòmic Mundial de Davos, on parlava de la transcendència de l'energia solar, i deia que, des d'aquest punt de vista, deia jo ara, és un debat que està tens a Catalunya perquè ens hem quedat enrere, sembla, ja no a nivell global o a nivell europeu, sinó a nivell espanyol.
Sí, és una llàstima, però bueno, encara tenim oportunitat d'agafar el tren, em sembla. I és no només per l'energia solar, sinó utilitzar el sol per crear combustibles com l'hidrogen. Si ens posem les piles pot ser molt bo pel país. Mm-hmm.
Des d'aquest, la comparativa amb Suïssa, perquè no ho tinc present, Suïssa sí que està avançada en aquest camp o no?
Està bastant avançada i de fet tenim moltes empreses que per la creació d'hidrogen i això, sí, clar, tenim menys sol, amb el que podem fabricar menys, però tots els que són les tecnologies punteres per accelerar la transició són bastant avançats. Llavors, clar, hem de col·laborar amb altres països per fer l'energia, com per exemple Catalunya, que hi ha molt més sol, són col·laboracions que poden ser importants.
Des de la Politècnica, a Lausana, hi ha vinculació amb Catalunya, amb algun, o els teus àmbits de treball, perquè és que feia 16 anys ja que te'n vas anar a Suïssa, hi ha comunicació o contacte?
Sí, jo de fet vaig marxar fa ja 26 anys del país, he estat voltant pel món.
Mare meva.
Sí, porto més temps a fora que a dins. Sí, però sempre he tingut una bona col·laboració amb la gent de l'ICN2, amb el Jordi Arbiol, per exemple, que col·laborem de fa molts, molts anys, i amb l'ICPO, doncs, que participo al Consell Científic Extern, i em fa molta il·lusió poder participar.
A l'ICFO és a Ciències Fotòniques, entenc, eh? L'Institut, sí, també de Nanociència i Nanotecnologia.
Sí, és un institut realment punter i que tothom el coneix al món.
Mm-hmm. O sigui que des d'aquest punt de vista també podem mirar Catalunya amb un cert orgull en alguns d'aquests camps, o no?
Sí, de fet, deu ser fa uns 20 anys que va haver la transformació per crear centres de recerca punters i en tenim bastants que podem estar molt orgullosos d'això.
Anna Fontcoberta, a partir de quan passes a ser... Es considera així presidenta, es diu? Perquè aquí diríem molt a vegades rectors de les universitats. No sé si aquest és la nomenclatura.
Sí, a nosaltres, a les universitats politècniques és president i les cantonals és rector. Mm-hmm. Però bueno, és la mateixa feina, eh?
Mm-hmm. I serà presidenta a partir de quan?
Del 1 de gener del 25.
Primer de gener del 25, val, d'aquí pràcticament un any. I ara li faré la pregunta que li faig a tots els catalans brillants que tenim pel món, que és, quan serà la tornada? Si és que és possible la tornada algun dia, perquè a vegades tenim aquesta impressió, quan parlem amb gent com vosaltres, que, ostres, la quantitat de talent que tenim, i a vegades el tenim fora del país, que això no deixa de tenir un punt de recança, no? De tenir aquesta quantitat de capacitat que triomfa i que excel·leix en d'altres camps, que això no vol dir que no repercuteixi també positivament a nivell global, però que fa una mica d'enveja a vegades.
Sí, doncs si ens ho mirem així, sí, però realment el camp de la ciència tots voltem molt, la gent que brillant volta molt, i el que és important és que també tinguem gent brillant de fora que ve aquí. I és el cas. Aquests centres d'investigació punters com l'ICFO, l'ICN2, atreuen gent de fora i també atreuen gent que han marxat de fora i tornen. Mm. Amb el que no, tampoc és tan negatiu, està molt bé. I realment per fer la ciència puntera, per inspirar-se, has de marxar, veure món, veure altres coses. Forma part de la feina que tenim.
Mm. Anna, et puc preguntar, ja per acabar, d'on ets exactament? Ets de Barcelona o no?
Soc de Caldes de Montbui.
Caldes de Montbui.
Sí, l'escola primària la vaig fer a l'escola Tàbora, a Santa Perpètua de Mogoda, a Sol del Vallès.
Crec que l'any que ve farà 50 anys. Això vol dir que tu, quan estudiaves, la diferència de les carreres tècniques o científiques entre homes i dones encara era molt més gran que la que hi ha ara, no?
A físiques no. A enginyeria sí, però a físiques érem bastantes noies i hi havia molt bon ambient i eren bastantes noies. Si hagués fet enginyeria industrial o així, sí que hagués hagut més diferència, però en físiques era bastant igualitari.
Això que dèiem a vegades, la capacitat de creació de talent d'una persona educada, si no m'equivoco, a la Universitat de Barcelona, oi?
Sí.
Que, en fi, que va formar-se a una de les grans universitats del món, com és la de Barcelona, i que avui dia, en fi, excel·leix en el seu camp des de l'Escola Politècnica Federal de Lausana, a la qual presidirà a partir de l'any que ve per primera vegada una dona fent-ho, i en aquest cas de Caldes, l'Anna Fontcuberta i Morral. Moltíssimes gràcies per atendre'ns i moltes felicitats.
Moltes gràcies.
Pràcticament un quart d'onze del matí. Fem una pausa i de seguida continuem.
RAC 1. Si tens un principi de vista cansada o cataractes, a l'Institut Oftalmològic Tres Torres et donem la solució amb l'última tecnologia, el làser Catalis. Ràpid, segur i còmode. No t'ho pensis més. Vine i demana la primera visita informativa. Truca al 900-842-848 o entra a iott.net.
Descobreix la nova gamma de matalassos multisac micro de Sompura a Grupo Todoplano.
Escull el teu matalàs Sompura i prova'l durant 100 nits. Visita'ns a les nostres 17 botigues a Barcelona, Badalona, Sant Adrià, Santa Coloma, Terrassa, Sabadell i a grupotodoplano.com.
Grupo Todoplano. Les millors marques en descans al millor preu garantit.
Pamplona, 7 de juliol de 2016. 3 de la matinada. Una agressió que marca a tot un país. Arriba al Teatre Romea l'obra Jauria, la reconstrucció emocional del judici de la manada. Un text de Jordi Casanovas, dirigit per Miguel del Arco i interpretat per Ángela Cervantes, Quim Ávila, Artur Busquets, Francesc Cuellar, Carlos Cuevas i David Menéndez. Jauria, des del 4 d'abril al Teatre Romea. Entrades a teatreromea.cat i promentrada.com.
RAC 1, tots som 1. Via Lliure, amb Xavi Bundó.
Ara va ser un minut, un quart d'onze del matí. Estem acompanyats del Carles Fernández, de la Sara González, del Pau Canaleta i de l'Ivan Guerra. Avui que tornarem a canviar l'hora del rellotge. Després us pregunto per què, de cara a tota la gent que ens estigui escoltant, a partir de quarts d'una del migdia, vindrà el doctor Estivill, que sempre és una... Home, d'en peus, quan parlem del doctor Estivill. Exacte, ferms. Per parlar de totes aquestes afectacions que té, ja no pel canvi d'hora, que això ja és una cosa que ja... No, no és que no estiguem acostumats, ja passa, ja sabem que té conseqüències.
Podem posar la cinta de l'any passat.
Sí, exacte, sempre és el mateix. Però per parlar de la son en general, perquè hi ha moltes afectacions, ja no pel canvi d'hora, sinó a la vida habitual de la gent, de gent que li costa dormir, gent que no li costa... Sí, tu, Sara?
Jo pateixo d'insomni des dels 12 anys.
Què dius?
Sí.
No sabia això.
Sí.
Però insomni vol dir sense cap tipus de... No has tingut millora en tots aquests anys o què?
Tens èpoques. Èpoques de dormir millor, èpoques de necessitar medicació per dormir... Però sí, vaig començar des de molt petita. Santa paciència la dels meus pares, no? Perquè quan ets menuda no entens per què no pots dormir i entres en una espiral d'angoixa de, ostres, arriba la nit, haig d'anar a dormir, i si no puc dormir, com em va passar el dia anterior. Després, òbviament, quan et vas fent adulta, doncs aprens a conviure amb que ets de mal dormir, no? I tinc les dues coses, em costa tant conciliar com readormir-me quan em desperto, no? I ja de normal, una nit bona per mi és despertar-me 3 o 4 vegades.
Què dius?
Si això se suma quan tens un nadó...
Ja està. Quan no dorm... O sigui, quan dorm la criatura, llavors no dorms tu.
Sí. Mare, exacte. Sobretot, jo crec que se'n parla poc, de les afectacions que té després el mal dormir, el no dormir, en la teva vida diària, no? Perquè una mala nit pots suportar després el dia, però moltes males nits en una temporada molt seguides, els dies es fan molt durs, no? Quan has de treballar i quan, per exemple, també tens un nadó, però vaja, és que hi pots fer ben poc. Vull dir, en el meu cas no és una afectació física, és
home,
psicològic, però té un impacte, evidentment, molt a èpoques a nivell físic, però sí.
Però hi ha alguna manera de combatre-ho, diguem-ne?
Hi ha moltes maneres de fer tècniques que t'ajudin a relaxar-te abans d'anar a dormir, moltes rutines de medicació, ja des de lo més fort a medicació més suau, a infusions, no? Passes fases. O sigui, jo crec que la gent que dorm malament passa fases a la vida en què necessita més ajuda o necessita menys, no? I en el meu cas, bueno, em funciona molt a èpoques, doncs, la meditació, però la meditació entesa com a relaxació d'anem a intentar parar el cervell, no? I intentar preparar-te sense pantalles, sopar d'hora, anar a dormir d'hora, no? Obligar-te, sobretot a les nits, no mirar l'hora que és, perquè et genera més angoixa i més ansietat.
Si tu et despertes no pots mirar l'hora, no? Perquè llavors
no,
ja...
mai.
Doncs és un gest automàtic, eh?
No, o sigui, no puc.
No sé si la resta, però
mòbils,
vaja.
Mòbils sempre en mode avió, ni parlar-ne, de mirar el mòbil a la nit. No. I cada mal dormir és diferent, també t'ho dic.
Ja, clar, clar. Sí. D'aquí a una estona, o sigui, a partir de quarts de 12 en parlarem amb l'Estivill, si teniu consultes o dubtes, perquè hi ha moltes afeccions o malalties vinculades a la son, ara estan parlant de l'insomni, però també hi ha gent que dorm de més, o la narcolèpsia, per exemple, que és una cosa que sempre crida molt l'atenció. El Tomàs Fuentes, que és un company d'aquí, que va estar moltíssims anys a la ràdio amb la competència, que és un còmic collonut, vindrà d'aquí una estona, perquè ell té narcolèpsia. Llavors, quina conseqüència té això? En quins àmbits? Què passa? Quan passa? I com s'hi lluita, també, no? O fins i tot la gent, ara no em surt el nom, la gent que s'aixeca...
Sonàmbuls.
Sí. Ostres, vinculats al son, hi ha una pila d'espais que tenen afectació i que no saps mai ben bé com s'ataquen i no se'n parla gaire habitualment.
És que és un terç de la teva vida.
Sí, totalment. Per tant, des d'aquí, si teniu preguntes o consultes o voleu explicar la vostra situació i que veure si ens, no sé, anècdotes o rareses sobre la gestió del son, 606 25 64 39, no per trucar sinó per enviar notes de veu, 606 25 64 39, missatges a través de Twitter o a través del correu electrònic vialliure@rq.net, i a partir de quarts d'una en parlarem amb el doctor Estivill. 10 i 21, doneu-me res, un minutet i mig, i de seguida li pregunto una cosa a la IVA, que és sobre el 12M, perquè la setmana passada estàvem dient a veure qui presenta el Partit Popular, i al final és Alejandro Fernández, però... avui el Mundo li diu, Alejandro sí, però els demás no.
En llibertat condicional.
Amb escudés.
Exacte. Controlat, Alejandro controlat. Ara tornem.
Dia lliure, amb Xavi Bundó. RAC1 presenta El món a RAC1 amb Jordi Basté el divendres 5 d'abril en directe des de l'estació de tractament d'aigua potable del Ter, allà on es fa possible que l'aigua arribi a l'àrea metropolitana de Barcelona.
En plena emergència per sequera descobrirem què hi ha al darrere d'un gest tan simple com el d'obrir l'aixeta de casa.
El divendres 5 d'abril, El món a RAC1 amb Jordi Basté des de l'estació de tractament d'aigua potable del Ter. RAC1, tots som u. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
El preu Lidl és el millor preu.
Emporta't 400 grams de filets de pollastre ara per 2,59. T'estalvies un 20%. I mig quilo de tomàquets cherry pera per 1,19. T'estalvies un 40%. Lidl, marca la diferència.
Atenció a les ànimes viatgeres. Si viatjar està dins dels teus plans pel 2024, ha arribat el moment que estaves esperant.
Gràcies a les promocions de Singapore Airlines, podràs volar a Indonèsia, Malàisia, Vietnam o Japó des de 705 euros, taxes incloses. Reserva abans de l'11 d'abril a singaporeair.com i viu una experiència inoblidable a bord de Singapore Airlines. Tot a punt per enlairar-te?
Creus que és possible veure una marea pujant un port de muntanya? El dia 26 de maig pots formar part de la llegendària Marea Rosa. Torna a Mussara Salou amb tres recorreguts aptes per a qualsevol ciclista. Curt, mig i llarg. Tota la bellesa natural del territori i dels seus pobles carregats d'història. La Marea Rosa està preparada per conquerir un any més les comarques del Baix Camp i el Priorat. Comptem amb tu. Més informació i inscripcions a mussaracycling.com.
Amb la col·laboració de Heineken.
Ja és aquí la gran gala dels Premis Drac. El dimarts 9 d'abril, al Palau de Congressos de Barcelona, Xavi Bundó com a mestre de cerimònies i les actuacions de Paul Thin i Maria Jaume. Si no t'ho vols perdre, encara ets a temps d'apuntar-te per assistir a la gala. Entra a rac1.cat i omple el formulari per viure amb nosaltres la tercera edició dels Premis Drac. RAC1. Tots som u.
Amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, CaixaBank, Factor Energia, Fiac Assegurances, Kia i Welling. La col·laboració d'Unión Suïta Joyers, Aena, Miele i Fira de Barcelona. I amb el suport de la Generalitat de Catalunya. especialistasendeudes.com. Informa. Tens molts deutes i et truquen a totes hores? especialistasendeudes.com. Elimina tots els teus deutes amb la llei de la segona oportunitat. Primera visita gratuïta. especialistasendeudes.com. Grup Àries Advocats.
Via Lliure amb Xavi Bundó.
10 i 24, ara que estàvem parlant fora de micròfon, que apassionant tot el tema de la son, perquè els que dormim bé no sabem el regal que tenim, eh?
Ai, sí. A mi em feu molta enveja.
De veritat, no, eh? Digues, Iba, perdona.
No, sobretot que en aquests casos és la incomprensió quan tens qualsevol problema en relació a hàbits que els que no tenim problemes ens semblen tan normals, com són la son o la relació amb el menjar. I aleshores la inconsciència de proposar fórmules que dius, no, però si està claríssim, si el nen ha de menjar el que li toca o ha de dormir a aquesta hora, i dius, sí. Està claríssim per al teu nen que dorm o menja, però si no, no saps el que estàs dient. I amb els adults igual. Mira, aquesta incomprensió...
Hi ha alguns oients que ja ens estan dient, la Berta diu, jo igual, des dels 12 anys insomni, i ho he intentat tot. És molt dur la concentració, poca o gens, el dia es fa molt llarg i va sempre cansada. No, és que de veritat, eh?
Clar, és que és el que parlàvem ara fora micròfon, no? Quan no tens un interruptor que et pugui, que puguis parar de pensar... Doncs és molt complicat gestionar-te a tu mateixa, que aprens a conviure-hi i que hi ha moltes rutines i hi ha moltes coses a fer, evidentment, abans que la medicació pura i dura, però és difícil, i quan tens càrregues familiars, doncs tot es multiplica, evidentment.
Quina bestiesa. 10:25, a partir de quarts d'una parlem amb l'Estia Vill, a veure què ens diu. Bueno, suposo que també criticarà el canvi d'hora, perquè és una cosa d'aquestes. Fem veure que és molt normal, de veritat, sí. Ja sé que és el de sempre, però fem veure que és molt normal, com va dir el Sergi Pàmies, com va escriure el llibre A les dues seran les tres, precisament. Aquesta cosa que acceptem que menges una hora o n'afegeixes una, ens semblarà molt normal, però
sí,
ja estem,
però, A mi m'agrada que cada dia es faci fosc més tard, però l'altre dia comentaven que també es fa perquè és que si no el dematí seria, clar, molt aviat.
Sí, clar.
Clar, això també, que a les 4 del dematí sigui de dia, o a les 5, ja tampoc trobo, és plan, eh?
Però el dia es fa de dia quan és de dia, diguem, som nosaltres qui posem l'hora.
Sí,
era abans que nosaltres.
És que el que t'agrada de l'horari d'estiu no és l'horari, sinó que és el que et porta l'estiu.
El sol dia abans que va costar l'estiu.
Però això no t'ho porta el canvi d'hora.
10:26. Escolta, a veure, explica'm això, Iba, per favor, de les llistes del PP de cara a les eleccions catalanes, perquè la setmana passada t'ho preguntava, dic, està clar que si és Alejandro o no és Alejandro, i deies que no estava clar. Al final és Alejandro Fernández, però tothom intuïa que hi ha una distància molt gran amb el president del PP a nivell estatal, que és Alberto Núñez Feijóo, i avui es publica que la resta de la llista serà Alejandro, perquè la resta de la llista ni un amic d'Alejandro, per entendre'ns.
Sí, de fet el poble d'Alejandro a la seva confirmació va deixar molt clar amb aquella metàfora del part difícil, que va dir ha estat un part difícil i llarg, però el niño ha salido peleón fuerte y sano y tirarem endavant. O sigui, ha estat difícil tot el procés de designació, perquè al final Alejandro Fernández ha fet una cosa que en el PP és molt extraordinària, que és portar-li la contrària al president del partit i a tota l'estratègia de Gènova i sortir-ne més o menys indemne, com a mínim suficientment viu com per ser el candidat a les eleccions autonòmiques. Que tot això va ser una decisió que ve acompanyada per la circumstància de que efectivament la convocatòria d'eleccions els agafa amb el peu canviat, també us dic, els agafa amb el peu canviat perquè Feijóo no ha tingut com a prioritat renovar el PP català, perquè políticament Alejandro Fernández l'estan matant des del temps de Pablo Casado, i després mai és prou important el PP català com per prendre una decisió al respecte. Això d'una banda, i d'altra banda es troben que Alejandro Fernández tenia recolzaments tant a dins de l'estructura del partit com en l'entorn constitucionalista que no podien obviar, perquè hagués molestat a molta gent que no fos el designat. I respecte a la llista, tampoc no podem perdre de vista que les darreres llistes electorals, és a dir, per les generals i per les municipals del 2023, no se li va consultar absolutament res. Les llistes es van fer totalment a banda del president regional del partit, que ja era una cosa bastant simptomàtica de com estava el pati.
Tampoc és que tinguin un repertori molt gran per escollir.
Tampoc no hi ha una... Bueno, hi ha més estructura de partit i altres noms que podrien ser-hi amb aquesta llista. Jo crec que és especialment simptomàtic si finalment no entra Dani Serrano a la llista per Barcelona, que és qui va ser la seva mà dreta quan va ser escollit president del PP català. I després va ser víctima d'una denúncia que després va ser retirada després de les eleccions, a les darreres eleccions autonòmiques, el 2021, i ara ha tornat al grup parlamentari, però no ha recuperat el càrrec a l'estructura orgànica del partit. Jo crec que el més simptomàtic serà si és o no és dins de la llista de Barcelona Dani Serrano, però que sigui el número 2 o el número 3 Manu Reyes era absolutament esperable, perquè forma part d'aquesta compensació que ha volgut fer Gènova, de dir, bé, el candidat és Alejandro Fernández, però no podem menystenir el poder a l'estructura del partit que té el sector de Dolors Montserrat, i com que Dolors Montserrat tenia molt clar que ella volia ser a Europa, doncs el seu representant a la terra, per dir-ho d'alguna manera, serà Manu Reyes. De la mateixa manera que tampoc es pot obviar el pes orgànic que té un alcalde com Xavier García Albiol, que és el principal càrrec institucional del PP a Catalunya. I per tant, Xavier García Albiol havia de tenir un pes en aquesta llista, perquè és una manera de compensar famílies que de fet es fa en tots els partits. El que passa és que en el PP català es fa o s'ha fet fins ara amb molta menys mà esquerra.
Serà interessant la batalla, no?, pel vot constitucionalista / unionista que lliuraran el PP amb el PSC per acabar-se de repartir el pastís de vots que queda de Ciutadans, no?
I el que es perdi de Vox, perquè sembla que va a la baixa.
Exacte. En el cas de Ciutadans, per exemple, el CEO detectava que recollia el Partit Popular un 28% del que queda del votant de Ciutadans, i el PSC un 17%. Aquí és veritat que a Feijóo no li va malament el perfil d'Alejandro Fernández, d'aquest discurs dur en contra de l'independentisme, perquè el missatge que buscarà traslladar al PP és que és el gran partit no independentista i el que exhibeix mà dura contra l'independentisme després de que els socialistes hagin aprovat la llei d'amnistia. I una mica li vindran a dir a Salvador Illa, no? És que pugui tornar Puigdemont és culpa teva, no? I per part del PSC, que buscarà d'alguna manera capitalitzar el vot útil per tenir per primera vegada en 12 anys un president no independentista, jugaran aquesta carta, buscaran no entrar molt en el cos a cos, és a dir, sí que hi haurà tensió amb l'independentisme, però serà una tensió controlada, perquè no els interessa tampoc entrar en el cos a cos amb Puigdemont i tampoc entrar en el cos a cos amb Esquerra Republicana, sobretot pensant en l'endemà del 23 del 12 de maig, estava en el 23 de juliol, jo. El 12 de maig, pensant en la política de pactes, no? O sigui, hi haurà aquesta pugna entre el PP i el PSC. Evidentment, les expectatives del PP són bones, parteixen de molt avall, però no perquè el candidat sigui Alejandro Fernández, sinó perquè en aquests moments la marca cotitza a l'alça i a Feijóo, encara que no li hagi anat bé per governar la Moncloa, ha recuperat poder autonòmic i municipal, no? I per tant, veurà d'aquesta inèrcia també Alejandro Fernández.
En aquest sentit, hi ha una dada que a mi em sembla molt interessant de l'última enquesta de La Vanguardia, que és aquest 50% de votants socialistes que no recolzen l'amnistia. I jo crec que poden ser perfectament votants que havien fet el viatge d'anada i tornada de Ciutadans, per exemple, o no, o que han estat sempre fidels al vot socialista. I jo crec que aquesta és la bossa de vots que vol apel·lar al PP, i efectivament, en aquest sentit, la candidatura d'Alejandro Fernández, que ha aconseguit el que no havia aconseguit fins ara cap candidat no independentista, que és el recolzament de totes les entitats, recolzament públic i oficial de portaveus de totes les entitats constitucionalistes que fins ara s'havien guardat de fer això, perquè fins ara l'espai més fragmentat era el constitucionalista. En aquest sentit, ara hem vist un canvi de cromos, és a dir, el constitucionalisme s'ha concentrat, o jo crec que es concentrarà en vots en PSC i PP en les properes eleccions, i en canvi hi haurà molta més disgregació en el bàndol independentista, que també serà un altre dels efectes, no sé si distorsionadors o interessants, de les properes eleccions.
De fet, aquesta pugna amb Alejandro Fernández i bueno, des de Gènova, d'intentar decidir el cap de llista, etc., ve provocat per aquestes bones expectatives electorals. Si no, segurament la importància de la llista i tal, com que venien de tan a baix. És cert que el Partit Popular farà un salt, ho diuen totes les enquestes, la lògica espanyola va en aquesta direcció, per tant no és independent del cap de llista. Altra cosa és... si tindràs rol en el proper Parlament, doncs, òbviament, tenir un bon orador o un bon d'això és diferent de tenir una figura que després no tingui continuïtat. Per tant, en aquest sentit, té més lògica que sigui Alejandro Fernández, però la clau, jo crec que està amb això, amb el rol que ocuparà el Partit Popular. És a dir, si és capaç, no tant el PSC, sinó sobretot si és capaç de superar molt a Vox, eh? És a dir, si és capaç d'aglutinar un vot com està produint-se a la resta de l'Estat. Veurem, però té un repte aquí i després veure tot la suma, eh? Perquè el gran drama que té el mapa polític català és que els partits mitjans són petits i en canvi els petits es van fent grans i per tant anem una explosió, una diversificació que fa molt complexa configurar majories.
Sí, passa, però que aguantar la posició com l'ha aguantat Alejandro Fernández, amb ell l'ha mantingut i l'ha consolidat com a líder, diguem, en contra del gran poder de Gènova, però a Gènova tard o d'hora voldrà fer, diguem, un tom amb les relacions amb Junts, perquè potser algun dia s'ha de començar a entendre amb segons quines coses, i això a Alejandro Fernández no li agradarà gens. Ja veurem en el futur. Ja veurem. Ara, és cert, Alejandro Fernández el 12 de maig, com a mínim, sortirà triplicant resultat. Per tant, diguem, la corona de llorer la té.
Totalment.
La corona de llorer la té i, per tant, el 12 de maig sortirà hiperreforçat.
10:35, 36 ja. Ara tanquem ja tertúlia, de seguida vindran els execrables, però abans, per tota aquella gent que t'imagines ara llevar-te a aquesta hora, escolta, a casa... Doncs els hi fem la feina d'actualitzar la situació. Hola, Sandra Sotilla, bon dia.
Bon dia.
Hola, Víctor Cullell, bon dia.
Bon dia.
Anem a actualitzar-nos per qui no hagi estat el cas. Què ha passat durant aquesta estona de tertúlia?
Doncs que seguim pendents de com evoluciona la borrasca Nelson, que hi va deixar afectacions importants en alguns municipis del litoral, i el Servei Meteorològic de Catalunya, que ha activat un avís per temporal marítim a partir d'aquest migdia a la una. De tot plegat, n'hem parlat amb la cap del Servei de Gestió d'Emergències de Protecció Civil, Montse Font, que alerta de l'impacte que pot tenir el temporal en les zones que ja s'han quedat sense platja per l'onatge d'aquests dies.
Tornarà a impactar sobre la costa, que a més ja ha estat malmesa d'aquests últims dies. O sigui que tornarà a ser un impacte important sobre el territori que ja estava afectat. Hauran de tallar carrers que quedin afectats per aquesta zona. Caldrà tenir molta prudència, sobretot als municipis, veure com anirà impactant de fins a on pot arribar el mar amb aquesta situació.
Font recomana no acostar-se al litoral per evitar accidents, ja que les onades impacten amb molta força i també generen corrents perillosos pel bany.
Precaució, doncs, a tota la zona del litoral per aquest fort onatge, però també a les zones urbanes i rurals, en aquest cas, sobretot pel vent.
Sí, Protecció Civil demana prudència a les zones on hi hagi arbres que han mort per la sequera. La cap del Servei de Gestió d'Emergències diu que la combinació de vent i pluja és especialment perillosa.
Combinació de la pluja que vulguis que no, que es troba a la terra, i els cops de vent, és un perill perquè aquests arbres cauran. Molta prudència, no només a les ciutats, com dèiem, i als municipis i als pobles, sinó també la gent que estigui fent rutes o que vulgui estar a la muntanya, doncs molt de compte, perquè aquests arbres poden caure.
El plat fort de la pluja coincidirà demà amb la primera part de l'operació tornada de Setmana Santa, per això Protecció Civil demana molta prudència al volant i, si es pot, evitar al màxim els desplaçaments.
Martí Olivares, bon dia.
Bon dia.
Com tenim la situació ara mateix i com es preveu el cap de setmana?
Ara mateix, tranquil·litat, amb un cel mig ennuvolat a la majoria de comarques, en espera que el vent i la mala mar tornin a enfortir-se amb el pas de les hores, especialment a partir d'aquest vespre i nit, coincidint també amb la primera tongada de pluges del cap de setmana. Per tant, compta amb onades que poden tornar a trencar amb força totes les platges de 2 a 3 metres d'altura, sobretot de Barcelona cap al nord, costa central i fins a la Costa Brava, amb aquestes onades més continuades, també acompanyades d'ambient més fred i amb neu al Pirineu a partir d'uns 1.700 metres.
Gràcies, Martí. I us ho hem explicat fa un moment, el govern espanyol desmenteix que Mahó, a Menorca, s'hagi de convertir en seu naval de l'OTAN. En un comunicat de fa poca estona, el Ministeri de Defensa diu que no es preveu que sigui una base més de l'Aliança Atlàntica, més enllà del seu paper puntual de fer d'escala per les flotes de l'OTAN. Més detalls des de Madrid, Roger Perciba.
Sí, el govern espanyol desmenteix que la base naval de Maó a Menorca es converteixi en seu naval permanent de l'OTAN i, per tant, en la tercera base permanent d'aquesta organització després de Cádiz i Cartagena. En una nota difosa aquest matí, el Ministeri de Defensa informa que no existeix cap previsió que el territori balear assumeixi ser base naval de l'Aliança. Tot i això, diu aquesta nota, la base de Maó continuarà fent funcions de port per l'escala de flotes permanents de l'OTAN al Mediterrani. Des de 2016, Espanya participa a l'operació de l'OTAN anomenada Sea Guardian per identificar i combatre problemes i riscos de seguretat al Mediterrani.
Gràcies, Roger. I una científica catalana serà la primera dona en presidir l'Escola Politècnica Federal de Lausana, que és una de les universitats més prestigioses d'Europa i del món.
Sí, es tracta d'Anna Fontcuberta i Morral, un referent internacional en el camp dels materials, l'energia i la nanotecnologia. Avui, en temps de tertúlia, hem parlat amb ella després que aquesta setmana s'hagi fet públic aquest nomenament. Fontcuberta explica que, tot i que en el cas de l'Escola Politècnica Federal de Lausana serà el primer cop que la presidirà una dona, a Suïssa és un fet molt més habitual que a Catalunya.
Les universitats cantonals, que no són les federals, ja fa molt temps que tenen dones com rectores. De fet, ara estem més o menys a la meitat de rectores a tota Suïssa. Vull dir que hi ha una normalització ja, i em sembla que a Catalunya s'han d'espavilar una mica.
Fontcuberta assumirà el càrrec l'1 de gener de 2025. Avui la premsa suïssa, de fet, ha qualificat aquesta fita com a històrica.
I tanquem amb els Mossos d'Esquadra, que han detingut a Barcelona 6 homes en el marc d'un dispositiu de prevenció de robatoris amb força.
Sí, l'actuació ha estat al districte de Sant Martí. Els agents anaven vestits de paisà, amb vehicles no logotipats, i la seva funció era evitar robatoris amb força tant a establiments com a domicilis particulars. Es van detenir 3 persones durant la matinada del 24 de març i els altres 3 el dia següent, en dues actuacions consecutives que consistien a custodiar durant tota la nit diversos espais de la zona. Tots 6, els 6 detinguts, tenien antecedents i ja han passat a disposició judicial.
Doncs fins aquí. Gràcies, Sandra Sotillo. També gràcies a Víctor Cullell. Fins ara.
Fins ara.
5 minuts i 3 quarts d'11 del matí. Avui acompanyats de Carles Fernández, de Sara González, de Pau Canaleta i Vanguera. Us deixo anar a buscar la Mona ja. No sé si la teniu ja encarregada. La tens encarregada?
Encarregada, encarregada. Home, i tant. Artesana,
a on?
Artesana,
A on la tens encarregada?
Allò que l'escrivà, ja ho saps.
Aquest any és grossa? Te l'has agafat així de contundent o no?
Bé, és grosseta, sí.
Grosseta.
Sí.
Bueno, s'ha vist aquesta setmana, i crec que encara això no s'haurà vist a la botiga, però que aquesta setmana ha estat la més cara del cacau a nivell global,
sí.
En la setmana de la Mona.
S'ha disparat
el doble de fa un any i com 3 vegades més de fa 2 o 3 anys. O sigui que déu-n'hi-do. Tu tens també, Canaleta, ho tens a punt la de la Mona o no compres?
Bueno, jo confio en els padrins.
Ah, amigo, no... aquestes alçades de la pel·lícula, esperes la Mona.
Sí. Jo no sóc padrí i per tant...
Vaya gentes.
Catalans, catalanes, ara. feu padrí en Canaleta.
Pau Canaleta, moltíssimes gràcies com sempre, gràcies bueno. Carles Fernández, gràcies Sara González, gràcies...
Bon dia.
Que descanseu. Bueno, i aquesta nit, bueno, el que puguis dormir, Sara, perquè és dels dies complicats.
Sí, sí.
Tu notes o no amb el dia de canvi d'hora aquest? T'afecta d'alguna
manera? Jo dormo ja... igual de malament. Igual el que ho noto és per la nena com tu, que amb els petits, perquè, clar, es desquadren, es desprogramen.
Totalment. Que sapigueu que si teniu anècdotes, preguntes, dubtes, experiències al voltant d'afectacions de la son o llocs on us heu adormit o no heu aconseguit adormir-vos, missatges ara mateix al WhatsApp del Via Lliure, notes de veu, curta, sisplau, al 606-25-64-39, 606-25-64-39, i a quarts d'una amb el doctor Estivilla anirem parlant. Gràcies a tots, que tingueu bona Pasqua.
Bon dia.
De seguida els exagerables.
Vinga, adeu.
Cooperativa és estar compromesos amb les persones. Per això, des de Consum ens preocupem perquè els nostres clients puguin formar-se i informar-se amb la revista Entre Nosotros i la seva versió digital entrenosotros.consum.es, així com amb les nostres xarxes socials. Perquè quan tots junts actuem pensant en les persones, ens adonem que junts és cooperativa.
RAC Consumidors amb Consum, que vols sentir consells interessants que t'ajudin en el teu dia a dia. Consum.
Com que ja hem encetat la Setmana Santa, ja podem parlar de tots els plats que ens porten aquestes festes. Concretament, els dolços típics d'aquestes dates que fan les delícies de grans i petits. Avui a RAC Consumidors, amb la Núria Riba de la cooperativa Consum, sabrem tot el que cal saber de les mones de Pasqua i curiositats dels dolços típics d'aquestes festes. Primer de tot, Núria, quin és l'origen de la mona de Pasqua?
La tradició de la mona de Pasqua remunta al segle XV, quan el diumenge o dilluns de Pasqua es tenia la tradició que els padrins regalessin la mona als seus fillols. La història conta que es menjava a l'aire lliure, al camp, juntament amb una infinitat de plats, entre els quals hi destacava la carn a la brasa. Als inicis, la mona era una coca de pa circular, cuita al forn amb un ou dur al centre. Avui dia trobem des de pastissos decorats amb ous de xocolata fins a autèntiques obres d'art amb xocolata. A més, el seu nom tan curiós prové de l'àrab muna, que significa obsequi.
D'acord. I si ens animem a fer una mona pels nostres fillols, com ho fem?
Per a dues persones necessitarem 8 ous, 25 grams de llevat premsat, 125 mil·lilitres de llet, una copeta d'anís, 40 grams de sucre, una punteta de canyella en pols, mig quilo de farina i mig got d'oli. En un bol desfem el llevat premsat amb la llet tèbia i hi afegim 6 clares d'ou batudes, l'oli, l'anís, el sucre i la canyella. Després, a poc anem afegint la farina i barrejant bé fins que veiem que no n'admet més. Potser no hi cap al mig quilo. Fem dues parts iguals i les deixem fermentar un parell d'hores tapades en un drap i en un lloc temperat. Mentre bullim els dos ous que ens queden i quan les masses estiguin a punt, incrustem cada ou al centre de la massa i en una safata les fiquem al forn a temperatura mitjana fins que estiguin daurades. Un cop fora del forn, les podem cobrir amb xocolata líquida o decorar-les amb figuretes de xocolata. El que més ens vingui de gust.
Moltes gràcies, Núria, per aquesta recepta tan bona. I fins la setmana vinent.
Fins la setmana vinent.
3:15 del matí.
Au village sans prétention.
Consells dels supermercats Consum que no faltin.
Que no faltin.
Que no faltin, que no faltin. Què tal, Santi Jiménez? Bon dia.
No falti el consum, ostres.
Que no faltin. Consum en general.
En general. Hola. Totes les substàncies.
No, home. Hola, Marco Montero, bon dia.
Hola, bon dia.
Sou dels que dormiu bé, vosaltres, no?
Jo tinc la consciència tranquil·la.
Jo la veritat és que no.
No dorms bé?
Però fa...
Puja el micro que no et sento.
Fa 20 anys que no dormo bé. Soc d'aquests que es desperta 5 vegades cada nit.
Ah, o sigui, tens insomni tu també?
Sí, sí, sí.
Com la Sara una mica?
Sí, sí. Però...
I tu has tractat o has fet alguna cosa?
Sí, m'ho tracto andant per intentar fer...
Has pensat en no sopar el que sopes? I poder anar a dormir?
Això
perquè, com diuen la dita castellana, que és una de les meves favorites, és de grandes cenes, les tumbes estan llenes.
M'encanta aquesta. Això sí que és, sí, coneixement popular. Va, avui som amb el Santi Jiménez i amb el Malcom Otero fent execrables també en Dissabte Sant. Avui aquí hem de convertir en sant o el que sigui.
No, en sant
sí,
no.
En sant.
Exactament. En sant no.
Bueno, per cert, que no ho he dit, però la gent encantadíssima amb el llibre dels execrables que vau regalar la setmana passada.
Sí, no, hem de agrair a tota la gent que ens ha escrit proposant personatges pel llibre. I de fet...
Us han donat alguna idea que no haguéssim fet o no?
Mira, de fet, la setmana que ve, si no passa res a Roma, més concretament a Ciutat del Vaticà...
Sí. Calla.
Si no passa res...
Tinc l'Arnau Mañé fregit, perquè aquest tema, que és el papa Francesc, ell és expert en el Vaticà, és un tema que li apassiona, i jo sempre que veig alguna cosa rara li pregunto, i em diu... Que no sigui el Via Crucis, ja comença a ser una mica...
Home, el xaval té una edat, eh?
87.
87, sí.
87. Sí. Demà és l'Urbi et Orbi.
A veure què passa.
A veure què passa.
Si no passa res de la setmana que... Perquè aquest ja el tenim fet, eh?
Està fet, ja.
Està fet, eh?
Pobre, si és que aquest no.
Aquest el tenim fet, només hem d'actualitzar dates. Farem un dels que es van proposar. Els els oients.
Sí. Si no hi ha novetat... Un dels que van proposar els oients.
I és molt bo i no sé com no se'ns havia passat. I l'estic fent i tinc. Però tinc dos. Bueno.
I no ha repetit, eh?
No, és Montgomery, no. Tenim el llibre, que moltes gràcies a tothom.
Més execrables que mai.
Més execrables. No tenim a Londres, tenim llibre. Segurament no. Guanyarem abans el Premi Nobel que a Londres. Tenim les mateixes possibilitats, perquè no ens presentem a cap dels dos. I el presentarem, atenció, sí? Amics, oients...
El llibre.
El llibre.
Achtung.
I a tu també, i tota la gent. Dimarts, dia 2.
Ah, dimarts, eh?
Sí, aquest dimarts, a la llibreria Mas Bernat, a les 7.
A la d'aquí sota?
Aquí, sí. Aquí sota.
Ah, sí, fantàstic.
Sí.
Perfecte.
I, evidentment, tothom està convidat.
A venir, eh?
Està convidat a venir.
Que no
digui allò que vagin al bar del...
Sopar,
que no vagin al bar del davant.
Ah, bueno, clar.
Que m'han convidat.
Però, un moment, les presentacions s'hi va a comprar el llibre. Molt bé. No s'hi va allà. No,
I després pagarem una cervesa.
Què dius? Cuidado que tens cua donant volta.
Poden anar només a escalfar, eh? Bueno, havíem pensat, la veritat és que havíem pensat presentar-lo a algun dels teus restaurants, de la Bundó Restaurants Guy.
Què ha passat?
però no estaven segurs si havia deixat alguna cosa a veure, saps, que tenies algun forat allà, i hem pensat, mira, fer-ho aquí al costat de la ràdio...
El presenta el llibre, el presenta l'Eulàlia.
Que el Mas Barclaves...
L'Eulàlia! Bueno, vinga, va, anem al personatge d'avui, va. Avui fem un exagrable... que hauria de ser un exagrable després, però se'ns va passar.
Que hauria de ser un exagrable express.
Sí, perquè, bueno, va morir fa un any.
Ah, i se us va passar aquest?
Sí, sí. I això que és un autèntic cabró. O sigui, aquest tio no té passe. O sigui, hi ha alguns que a vegades fem i diem, home, va, circumstàncies, no sé què, l'època... No.
Pobre.
Aquest era un veritable canalla. O sigui, un desgraciat increïble, un desgraciat brutal, eh? Pel nom, potser no sabreu qui és, però si li veieu la fotografia, sabreu qui és, perquè ha sortit a 200 polítiques, i de fet, pel·lícules molt bones, a més.
Sí, eh? Sí, o sigui, actor, sí.
O sigui, el tio ha sortit a salvar el soldador Ryan.
Què dius?
A Heat, a Pearl Harbor, a Black Hawk, a Batut.
Derribado.
Sí. Per què dius Derribado si pot dir Abatut?
Perquè ho he vist en el guió i t'he vist dubtar i has dit Abatut. No, però es diu així, Abatut, a la pel·lícula?
Down,
Black Hawk. Ja, però en català es va traduir, ara ho miro.
No sé, si no, diguem...
S'ha
matat Black Hawk. S'ha matat Paco.
La traducció a Espanya va ser aquest. S'ha matat Black
Hawk. Estava considerat un actoràs, però sobretot és que el que era... un bronques, un maltractador, un abusador, un borratxo dels dolents, eh? Un drogadicte dels dolents, mentider compulsiu, un paio molt perillós. Gràcies, atenció, amics.
Què?
Que avui aprendrem què és un Wizinator.
Un?
Tu saps què és un Wizinator?
No, això parla bé de tu.
Això parla bé de tu. Perquè
Wizinator?
Jo no sabia...
No ho busquis, ara ho explicaré. Deixa el mòbil.
No sé ni com s'escriu. Bueno, Wizinator.
Sí, atenció, perquè a la part final del programa...
No us ho heu inventat, eh?
No. Vale. Haig de dir que jo no sabia el que era.
No.
I si no ho sabia jo... Sí, és increïble. Avui tornem a Hollywood i baixem de l'escenari a Thomas Edward Sizemore Jr., conegut simplement a totes les pel·lícules com Tom Sizemore. Ella dice que el tamaño no importa, pero que la palanca no sea tan corta.
Yo le digo, mami, dale de aquí, si a la hora de la hora... Musical, digne dels playlists infame dels execrables.
És horrible, aquesta.
Execrables. Presentem un llibre dimarts.
No ho havíem dit, no?
Al carrer Buenos Aires.
Sí, a Mas
Bernat. A la ràdio, Mas Bernat.
Aquesta cançó l'hem posat pel seu cognom. Size More. Mida més.
Ah, o sigui, com dient XXL.
Exacte. És com
tu creus que vol dir això? Size more
és mida i more, però he mirat i no té cap... No, és un condom antic anglès.
Vale.
Però és una mica com la cueta argentí aquest de nombre Ovaldo, sexo enorme, desmesurado. En fi, Tommy neix a Detroit un dia molt especial. Això sí és veritat. Un dia molt especial, el 29 de novembre. I per què és especial? Perquè és el dia que Tito ascendeix al poder. Pel que funda el Barça?
Home, no crec que tingui res a veure jo amb Detroit. Però
perquè és el dia que el Barça de Guardiola li fot 5 al Madrid de Mourinho.
Ojo!
Perquè neix Prat de la Riba, Gralans. Perquè neix Silvio Rodríguez, en part sí. Però sobretot perquè neix el coautor de Més execrables que mai. I a les seves llibreries.
Sí,
i que
és el teu aniversari. Hòstia,
va néixer el mateix dia que jo.
Tu vas néixer el mateix dia que Prat de la Riba?
I que el Barça...
Però no és del mateix any, suposo, no?
No, jo és una mica...
Que el Tom Sizemore?
No. Després
a veure, tampoc autobombo... no es va morir gaire gran.
61.
61, vull dir que...
Després d'aquest autobombo indigne, per cert, presentem el llibre el dimarts, a la Mas Bernat, del carrer Buenos Aires, no
sé
si ho havíem dit, a les 7. A veure, aquest... A molts execrables, es podem justificar perquè, ostres, els seus pares els maltractaven, van néixer a la pobresa... Aquest no té ni aquesta excusa, eh? El seu pare era advocat i professor de filosofia.
Una persona
d'ordre, de seny, intel·ligent. La seva mare era la defensora del poble de Detroit.
A Detroit també,
O sigui, que no hi ha gent per defensar Detroit, eh? Sí, ostres, sempre vas per Detroit. O sigui, però no vas mai de cara. Sempre vas per Detroit.
Per favor. No heu dormit avui, ja es nota.
Escolta, o sigui, que el tio venia d'una bona família amb uns pares molt preparats. O sigui, no hi ha una infantesa dura que expliqui per què va ser tan cabró com va ser. Es dedica ben aviat al cinema. Una de les seves primeres aparicions és a una pel·li, també molt famosa, amb Tom Cruise, Nacido el 4 de julio.
Home, sí.
Clar, el tio...
Nascut el 4 de julio, aquesta suposo
sí,
que sí.
Sí, sí, Born... sí. També a Tancat, amb Sylvester Stallone, que és una pel·lícula espantosa, perquè quan dius Encerrado con Sylvester Stallone, no, no, dir, no quiero encerrarme con Sylvester Stallone.
Deja
no...
la ventana abierta,
també surt, o sea, una altra pel·li que surt, True Romance, la d'Amor a quemarropa, que la...
Ah, sí.
Un pel·liculón espectacular. També surt a Wyatt Earp, o a Natural Born Killer, Assassinos Natos, li van posar aquí. Sí, realment el tio comença la carrera sortint a uns pel·liculons brutals.
Sí, però va a més, perquè surt a Hit.
A Hit, o
sea... I es fa íntim, intimíssim, de Robert De Niro. De fer Robert De Niro, no he posat...
Del Pacino no, perquè el Pacino estava dormint com a la regala dels Oscars.
No, de fet, Robert De Niro el va acompanyar moltes vegades a clíniques d'aquestes de
rehab.
Sí. Però també va sortir a la pel·li de terror The Relic, el diable amb un vestit blau, amb Denzel Washington, i al límite, a Martin Scorsese.
O sigui, el tio, o sigui, no era el protagonista, però sortia com a secundari a totes les bones pel·lícules que...
Currículum de la punyeta.
Sí, ja eren leading roles, era una estrella menor, però una estrella. En aquesta època es casa amb l'actriu Maeve Kinlan i tot sembla anar bé. Però el paio... Es veu que es ficava de tot i va més passat que John Belushi de casament.
Sí, supermercats consum.
No. Res no podia sortir malament.
Sí. No. Només un any després de casar-se, ja la policia l'arresta per ferir, entre cometes, la seva dona. Ferir vol dir que li va fotre una pallissa de tremenda.
Ja comencem.
Ella, com passa molts cops, acaba retirant els càrrecs i aleshores arriba la peli que és el gran èxit de la seva carrera, que és Salvar el soldat Ryan, amb Steven Spielberg. En aquest rodatge, ell estava molt borratxo i molt drogat. El rodatge anava tan malament que Steven Spielberg el va obligar a que es fes una prova d'alcohol i drogues cada dia.
Què?
Que tenia que passar cada dia un control
d'antidoping.
Antidoping.
A Salvar el soldat Ryan.
Però cada dia. O sigui, no allò d'aquí 7 dies ho tornava a mirar. No, no.
Però no
cada dia, quan el tio entrava al set de rodatge, era... I...
Però no li sortia més còmode no contractar-lo? Vull dir, és que...
I ja l'havia d'haver signat.
Ja estava allà.
Però fins i tot la situació va ser tan insuportable que Spielberg va dir que si donava positiu un dia, tant li fotia. Tornava a rodar els 58 dies de rodatge que tenia previstos en el pla de rodatge amb un altre actor.
Hòstia, increïble,
eh? A més d'aquest tema, que evidentment es suposa que el tio es va aguantar, arribava tard als rodatges. No se sabia les línies, les ratlles se les sabia totes.
Però
les línies ni una. És l'actor amb el que somia treballar qualsevol director i fa passar a Jorge Sanz com un exemple de professionalitat.
Però més crec que allà tenia paper...
Sí, clar,
paper,
era un dels germans, crec.
Vull dir que allà amb Tom Hanks, amb Matt Damon i tota la pesca, i vinga, controla antidoping. Tom!
Cada dia,
Tom,
eh? Tom, què estàs fent?
Mare meva.
Vaig al lavabo. Tom!
Tom!
Bueno, l'any següent es divorcia, perquè la seva dona diu, això no pot ser, però ells segueixen aquest remolí de problemes als rodatges i ficant-se en baralles. Però arriba un altre gran projecte. Blackout... Com era, Paco?
Abatut.
S'ha matat Paco!
S'ha matat Blackout!
Míralo!
La pel·lícula que ja sabeu... Com el de la palmera. S'ha caigut la palmera, Ja no hi ha palmera!
Estic pensant més aviat en el senyor de la bandera, en tortolligada.
Sí, també.
Militar.
Ui, que... Ens la van liar aquell dia, eh? Ens reímos. Una emissora catalana se ria de les Forces Armades.
Molt fort, allò.
La pel·lícula...
Que aprenda a saltar, hombre.
Que a més que ens va agafar en directe, què podíem fer? Bueno, en aquella pel·lícula, on recordeu, hi havia Ewan McGregor...
Pobre Marc Poyato, que estava allà físicament. Havia d'explicar-ho, eh? Oh, no.
Orlando Bloom...
Sense riure.
Sí, hi havia Orlando Bloom, eh?
Sí.
El Blackout derribat.
Sí, el van arribar amb la fletxa de l'Ego.
Treu-te les orelles, no. Va arribar i va ser un èxit, però el rodatge va ser un infern per ell. Ridley Scott... l'envia al Marroc per filmar unes escenes addicionals, però la pel·lícula ja estava gairebé feta, eh? Tot i això, ja que no hi havia, era poqueta cosa,
Sizemore no arribava al rodatge, es va barallar en tots els actors, no se sabia el paper. Aquesta
sí, tampoc és una pel·lícula amb massa diàleg, eh? Sí, sí. Sí, no és Hamlet, eh? Sí, sí.
Però aquesta...
Només has de fer... Oh, vienen, dispara!
Era lo de... O sigui, cada pel·lícula li passava el mateix. El tio anava sense els guions apresos ni res, eh?
No, però aquí es va barallar amb els actors que no volien rodar amb ell i va estar a punt d'aquesta part de la pel·li no fer-se. O sigui, refer la pel·li en el muntatge perquè això no sortís.
S'ha de dir que els seus companys de rodatge li tenien por.
Perquè estava molt loco, no?
Estava molt loco. I a més, el tio, a part d'estar boig, estava totalment drogat o borratxo. Ja una mica abans d'aquesta pel·lícula, havia tingut problemes al rodatge d'una pel·lícula que es diu Testigo de la Màfia, Testimoni de la Màfia. Allà va arribar a barallar-se cops de puny amb el director de la pel·lícula i aquí sí que el van acomiadar al rodatge. Però el van readmetre! Que és una cosa que aquest tio té molta sort.
Sí, però s'ha d'acabar la peli, ara sí, que fem la
meitat... Com que el readmets? Però a veure,
bueno, ara que fem
s'ha liat a bufetades amb el director, però això què és?
Els estudis diuen, ja ens hem gastat 12 milions d'euros, no, sí, mira... Bueno,
però... Espera, que hi ha més coses, eh? Per treballar amb ell no només era problemàtic perquè es podia arribar a donar-se d'hòsties amb el director i que no se sabia els papers. Amb una pel·lícula que es deia Red Planet, que compartés rodatge amb Val Kilmer, li va tirar, estaven els dos al gimnàs, i li va tirar un pes, una pesa, d'aquestes de 10 quilos, a la cara a Val Kilmer.
A Val Kilmer, a més
a més. I els productors es van preocupar perquè no podien seguir la pel·lícula, perquè va desfigurar-li la cara i van haver de parar el rodatge, perquè li va deixar la cara com un mapa. Però és que encara hi ha més coses. Totalment, hi ha una pel·lícula que es diu Shooter, el tirador, que també participava ell.
Però un moment, és que jo no recordo que estigués... A veure, està tan catxes Tom Sizemore com...